El Ministeri per la Transició Ecològica engega les obres de regeneració de les platges entre el Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec d'Empúries. L'actuació té un pressupost de 400.000 euros i està previst que duri 6 setmanes. També a Empúries, l'Ajuntament du a terme diferents accions a les 7 platges per la seva adaptació al canvi climàtic. Les actuacions formen part del projecte L'Escala Mar d'Empúries, sostenible, i estan finançades amb els fons Next Generation. La Federació SOS Costa Brava denuncia que la nova cartografia de fanerogrames marines, FANCAT, suposa un greu retrocés en la protecció i regeneració d'hàbits d'interès comunitari, com la Posidònia. L'entitat reclama a la Generalitat una revisió immediata del document i un sistema sancionador més efectiu que incorpori el principi de presumpció de dany. En esports, David Gurillo vol dedicar-se professionalment al futbol i per això va assumir el càrrec d'entrenador el passat mes de maig. El turroallenc creia que era el moment de fer un pas endavant. Va rellevar Raúl Page i des de bon principi s'ha proposat assolir fites importants en el món de l'esport. I el temps, dies dominats pel cel serè, poca humitat i una temperatura cada cop més amunt. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 16 d'abril. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Música a la ràdio més propera.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora que la dedicarem íntegrament a parlar de medi ambient. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Ran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dijous i avui volem parlar de medi ambient. Per aquest motiu tenim aquí a punt el nostre col·laborador, l'Antoni Ferran. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I avui ens vens a parlar dels municipis i el seu paper en l'estratègia climàtica, podríem dir, o el seu paper en el medi ambient?
Les dues coses. Els municipis com un espai, un àmbit clau en l'estratègia ambiental a Catalunya i en general a nivell global.
I vens amb l'Alfred Velles. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Si vols tu mateix, pots explicar tu mateix qui és.
L'Alfred ja l'hem tingut alguna ocasió aquí amb nosaltres, no? Aquesta vegada ell és de Martorell, una ciutat també de gran interès ambiental, amb una casuística molt complexa. És una ciutat que ha anat creixent al llarg del temps i també és una ciutat que té un component industrial molt potent, d'acord? Del Baix Llobregat. i que és un espai doncs, que ja, bueno, ja ens anirà explicant el FREC quan parlem d'estratègies municipals, però que ens semblava que era una aportació molt interessant, diguéssim, a el que intentarem, a reflexió que intentarem fer avui al voltant de les estratègies municipals amb el tema de medi ambient. L'Alfred, a més, ve del món de l'activisme, dels moviments socials i ambientals, i per tant també té un contrapunt i una mirada, diguéssim, diferent amb aquestes qüestions. I abans de començar...
Avui vens en relativament poc material, estic
sí,
sorpresa.
Sí, dens, però poc material comparativament en quantitat.
Exacte.
Però... Sí, perquè habitualment porto forces coses, no? Avui també portem forces coses, el que passa que en volum ocupen menys. I abans de començar, dues coses importants. Una aquí, desitjar-li al Joan Ramon, que és el nostre, diguéssim, col·laborador habitual també a quinzenal, no?, que aviat pugui estar entre nosaltres.
Sí, ja sap que ell té les portes obertes per quan vulgui.
I després una altra cosa important, perquè sempre que fem la presentació del programa fem una piulada prèvia, no? I com sempre dic, no sé si la gent s'hi fixa amb la piulada o no, però la piulada porta associades unes imatges, no? Una de les imatges que porta associades per parlar d'estratègia municipal, polítiques ambientals municipals, una és d'aquí de la zona de Tarragona i concretament de la zona de la Seminosa, i es veu perfectament, no?, la tanca rovellada que fa de límit entre, diguéssim, actual, entre la zona del preventori i la zona litoral. Aquest dissabte passat vaig estar per aquí voltant, per aquí la zona, veient com estava, i a més torno a felicitar, i vull felicitar, i no m'insistiré de cansar-me amb això, perquè quan les coses es fan bé s'ha de felicitar a tothom qui ho fa possible, i començarem felicitant, en aquest cas, el moviment SOS Costa i Camp de Tarragona per la seva incansable lluita per assolir una modificació del projecte que es anava fent en aquest àmbit. I, evidentment, també un agraïment a les administracions, perquè moltes vegades les administracions, diguéssim, es tanquen en banda, malgrat les impressions, per fer les coses, diguéssim, diferents. Aquesta vegada sembla, perquè encara no hem vist el retorn, però tot el que va sortint sembla que les administracions, tant Diputació de Barcelona com Ajuntament, com el Ministeri de Costes, estan pel tema, i sembla que tindrem un canvi de guió important que s'acosta molt a la proposta que havia posat sobre la taula SOS Costa i Camp de Tarragona.
Per veurem, perquè sí, això sí. Ho portem passejant ja no sé quant de temps.
Efectivament, però com és una cosa que es veurà, no? Veurem el retorn, veurem sí. El document. Fins fa poc tothom ja s'imaginava que aquí les obres anaven a començar. De moment les obres no han començat, estan aturades, no? I estem a l'espera d'aquest retorn a veure aquest projecte. Per tant, esperançats en que el projecte reculli, diguéssim, els neguits que s'han posat sobre la taula, perquè si no, no pot ser d'una altra manera. És a dir, no té sentit que les administracions públiques, en el seu conjunt, no facin cas o no vulguin escoltar el clam, no?, dels moviments socials i ambientals. I, per tant, en aquest sentit, benvinguda sigui, i espero que així sigui, la rectificació. I si no, doncs haurem de continuar insistint en que les coses s'han de fer d'una altra manera. De moment, estem en aquest punt, que sembla que tot apunta, no?, que hi haurà una reacció en positiu i que una cosa que semblava impossible que, diguéssim, es repensés i es reformulés, doncs finalment hi haurà un canvi en positiu i que tothom en sortirà beneficiat. Bé, dit això, anem a entrar en matèria i anem a entrar amb la reflexió que volem fer avui amb les polítiques ambientals municipals. A la imatge, per tant, hi havia una imatge en aquest cas del preventori de la tanca, i es veu al fons el preventori, no? Dius que el dissabte estava ple de gent en grups també voltant per allà contemplant aquest fantàstic litoral tarragoní d'aquí, d'aquesta zona, no? Doncs bé, això també és una part de l'estratègia de polítiques municipals, perquè les polítiques municipals no es poden entendre sempre tampoc sense un component de participació, no? I si de cas, Alfred, comencem per això, no? Com veus, diguéssim, en aquest cas, tu ets de Martorell, però no solament és de Martorell, perquè també has voltat per molts llocs, per tant, tens una mirada més àmplia de les coses. Com veus els temes de participació? Com veus les diferents administracions públiques, en aquest cas les municipals, es tanquen en banda amb les propostes que fan els moviments socials i ambientals? De tant en tant en recullen alguna, no en recullen cap? Per molt que es queixin els sectors ambientals i socials, fan el que volen? A quin punt estaríem?
Bueno, jo crec que hi ha moltes casuístiques. És a dir, hi ha polítics que entenen la democràcia com un debat públic en què la població és el subjecte polític principal, llavors sí que estan oberts a rebre suggeriments o modificar projectes. Un exemple seria aquest cas que explicaves de no trinxar la vora mar amb comunitats interessants ecològicament. Però jo, lamentablement, a vegades he vist, o en alguns llocs, i això inclou Martorell, que es fa la participació quan el projecte ja està fet, val? I la participació s'hauria de fer al començament per donar-li forma, val? És a dir, què vull dir? Que sí que és veritat que a nivell, diguéssim, legal, hi ha una obligació de que hi hagi una certa participació en els projectes que porta l'administració pública, però jo crec que hauria d'anar més des del començament, no?
Vale, la teva mirada és que de moment encara és una formalitat.
Sí,
no és una veritable participació, un acompanyament al projecte, no? I a la seva, posada en marxa, no solament posada en marxa, sinó en el seu disseny inicial, sinó que és un formalisme que s'ha de fer perquè hi ha una obligació. Però no és aquesta història de anem a fer-ho junts.
Exacte. És a dir, jo crec que el que dius tu és un formalisme que s'ha de complir, i llavors, abans de que el projecte estigui dat i beneït, en el moment que es dissenya, en el moment que es pensa, ja s'hauria d'estar fent aquesta participació. Ho estem veient en molts llocs, i jo parlo de Martorell perquè és el cas que més conec, que et donen el projecte fet. No, quan s'entensa amb la gent dels barris, amb la gent dels col·lectius ecologistes, amb la gent d'altres col·lectius que tenen interessos del territori, i fem-ho tots junts. I llavors, què vull dir? Que una cosa, quan ja està formulada, és molt difícil fer-li modificacions.
Clar, tu estaries parlant quasi d'un codisseny, no?
Codisseny, sí,
exacte. Dissenyar junts, no? Com ha de ser aquella cosa, no?
Exacte, exacte. I aleshores, doncs, creure'ns més aquesta participació. Jo ho veig, a vegades, fins i tot, tu fas una crítica volgudament constructiva a un projecte o el que sigui, i hi ha gent que s'ho pren, algun polític, no tots, evidentment no es pot generalitzar, com un atac personal al que ell fa, no? I no, és a dir, si estiguéssim en una dictadura, doncs sí, arribaries i diries fem això i es fa això per collons, no? Però no hem de funcionar així, no hem de funcionar pel dictat d'una personalitat política, per important que sigui, no? Llavors jo crec que el polític, més que generar problemes, el que ha de fer és solucionar-los, no? Llavors jo, per exemple, una persona que admiro molt, que és la Itziar González, que va estar a política i ha estat a l'activisme, doncs ella feia de mediadora en conflictes. Hi ha conflictes ambientals i el conflicte no el podem evitar. Llavors, si hi ha un conflicte ambiental, hem de buscar la millor solució per totes les parts, preservant, evidentment, el medi ambient. Llavors, la capacitat de diàleg, i no el diàleg com una quimera que queda molt bé parlar de diàleg i de diàleg, sinó el diàleg real, d'escoltar l'altre, és importantíssima en aquest sentit, no?
No, doncs ja tenim una primera peça sobre la taula, no? És a dir, el món municipal, que és molt ampli, que és molt divers, perquè la realitat catalana ja sabeu que és absolutament divers, els pis a números rodons no arribem per poc, 900 i escaig, no? Però n'hi ha de molt menuts, de molt grans. Martorell seria un mitjà, diguem-ne, i després ja tenim el gran cap, que és la ciutat de Barcelona, no? I l'àrea metropolitana. Però sí que sembla ser que encara no ha arribat, no?, prou a fons a creure's de debò què vol dir treballar conjuntament, no?, les diferents propostes. I estem parlant de coses que poden ser molt simples, com el disseny d'una plaça, no?, fins a coses que poden ser més complexes. No?
I a més, en aquesta línia és molt important que la població estigui informada i tingui coneixement, perquè la participació de la població sense tot el coneixement necessari, doncs és més difícil o és més parcial. Poso, per exemple, una cosa que es va fer a nivell ciutadà, la taula, em sembla que era, del canvi climàtic, no? Doncs què passava? Venien uns experts aquesta taula, explicaven la situació, explicaven les alternatives, i llavors la gent amb aquest coneixement, amb aquesta informació de primera mà i fidedigna, podia participar donant el seu parer, no? Perquè, clar, si fas una participació però aquesta pota del coneixement de les necessitats, de la situació, queda coixa, no?
No, això està molt clar. I això és una de les peces que volem posar sobre la taula, no? Aquesta legitimitat, perquè el que fa la participació, ben feta, és legitimar aquella decisió, no? No arriba a ser una codecisió, però s'hi pot acostar molt. I això què vol dir? Per exemple, perquè la gent ens entengui, no? Imaginem que anem a fer el disseny d'una plaça, no? I volem ajudar a dissenyar on te posem el banc, quin tipus d'arbre posem, no? Evidentment, en criteri, perquè, diguéssim, en una plaça potser hi ha unes espècies que no són adequades i, per tant, tècnicament algú ens ha de dir, escolta, aquestes espècies no, però d'espècies n'hi ha moltíssimes. I, per tant, amb les que sí, no fa falta que obligatòriament sigui l'espècie, diguéssim, que desitja l'alcalde o alcaldessa, sinó que pot ser l'espècie escollida que en aquell entorn urbà i en aquell grup social li sembli més adequada, sempre que compleixi, no?, amb uns requeriments tècnics mínims per ser escollida, no? Sí, això seria una mica la idea, no?
Sí, exacte. Aquest codisseny, aquesta participació informada, aquesta entendre la política com solucionar problemes i no imposar solucions, i aleshores això ho agraeix, la gent ho agraeix. Jo sempre dic que una vegada, i aquesta frase que diré és una mica dura, però recordo que feia 20 anys d'ajuntaments democràtics, no? Uh-huh. I aleshores jo estava il·lusionadíssim, perquè jo era molt petit quan la transició, i deia, ostres, tenim ajuntaments democràtics, que bé, no sé què, no sé quantos. Llavors una persona més gran i més aguda em va dir, no és el mateix ser electe que democràtic.
Efectivament.
I la democràcia no és que t'hagin escollit i ara faig el camp rota i durant 4 anys me n'oblido dels que o me'n recordo un any abans de que m'han de votar, sinó que la democràcia realment és la participació pública i ha de ser contínua i ha de ser al llarg de tota la legislatura, m'entens?
Molt bé, no, molt, molt clar. I diguéssim, el resum d'això seria, i fixeu que avui estem parlant de polítiques ambientals municipals, d'acord?
Sí.
I per tant, les bones polítiques climàtiques, les bones polítiques ambientals municipals només seran efectives si compten amb el suport i la participació de la població. És molt important crear aquest vincle, no?, entre població i lloc i després municipi. Perquè el municipi i l'Ajuntament, de fet, és l'administració més propera, no?, que té el ciutadà. Dit això, també, i per acabar aquest primer bloc, diguéssim, de la importància de la participació en les estratègies ambientals municipals, no solament municipals, però és que avui estem focalitzats en els municipis, d'acord? Jo m'han dit una alcaldessa i algun alcalde, i més d'un, és que jo decideixo més bé sol, perquè si no trigo més. Però trigar més no és un problema, perquè normalment aquella decisió, si està recolzada, és més positiva, encara que hagis trigat 1, 2, 3, 4 mesos més. Evidentment, el que no té cap sentit és trigar a prendre una decisió 8 anys. No?
Evidentment.
Això no, sí, sí. Això tampoc és participar. Això és una altra història que s'allunya també molt de la participació, no? Mm. Molt bé, anem per un altre tema. Aquest jo crec que ha quedat molt clar per la nostra audiència, no? Aquesta importància d'entendre la participació ciutadana en les polítiques municipals, ambientals i climàtiques com un element de valor. No com un element de confrontació, sinó com un element de valor en la presa de decisions i en aquest, podríem dir, codisseny de la ciutat entre moviments socials en sentit ampli, no solament ambientals, no? Tots els moviments que hi ha, i la part de la governança política. Anem ara a posar focus en altres polítiques. Molt bé. I què es pot fer des del municipi? Es pot fer alguna cosa, pregunto jo, des del municipi, amb la gestió de l'aigua? O és una cosa que el municipi aquí no hi pot fer res i simplement...
Home, jo crec que hi pot fer molt perquè la competència amb aigua és de l'Ajuntament, vale? Llavors, podem fer moltes coses. Per exemple, racionalitzar el reg, no? No diré noms, però jo he estat en municipis que plou i tenen el rec automàtic als jardins i reguen i està plovent. Dius, home, el dia que plou podries
però,
estar...
Però, per exemple, Alfred, seria una bona idea posar un jardí d'un municipi, igual, no diem noms,
sí.
Per no posar nafres, no? Perquè no estem parlant d'una en concret, estem parlant amb una mirada
global,
no? Seria bo en un espai verd municipal, per exemple, plantar espígol, plantar, no sé, plantes que siguin resistents a la sequera, no?
Evidentment.
I seria absolutament coherent que li poséssim rec per goteig, o li poséssim rec per aspersió. Tu com ho veus, això?
A veure, als Estats Units, fa molts anys, van tenir unes sequeres i van descobrir que els jardins consumien una barbaritat d'aigua, no? Llavors, és a dir, un metre quadrat de gespa, per mantenir-lo obert a ple estiu aquí amb la calor que fa, pots gastar 600, 700 o 800 litres per metre quadrat de gespa, no? Això és una barbaritat, i més si és aigua potable, no? Llavors, van els que pensen, les ments pensants, que sembla mentira, però hi ha gent que pensa, doncs van inventar-se la xerojardineria, de xero, que és una arrel grega que vol dir sec, que seria jardineria d'espais eixuts.
No? És jardineria de baix consum d'aigua.
Oh,
però és millor aquest tipus de jardineria, que ja fa anys, diguéssim, que s'implanta aquest concepte, o un concepte nou que es comença a posar sobre la taula, que són els jardins de pluja? No?
A veure, aprofitar l'aigua de la pluja és molt important, també, perquè és paral·lel a aquest tema i potser el tractaríem més endavant, però quan tu urbanitzes un espai, l'impermeabilitzes, vale? Doncs si plou a sobre, no es filtra l'aigua, no recarrega aigües subterrànies, i aquesta aigua corre avall i fa que la punta de crescuda del riu o del torrent on desemboca aquesta aigua sigui més aguda, sigui, la inundació sigui més forta, no? Perquè, clar, no estàs filtrant aigua, és tot impermeable, aigua que cau, aigua que se'n va avall, no? Llavors, tot el que sigui permeabilitzar les ciutats perquè filtrin aigua, tot el que sigui recollir aigua de la pluja per després utilitzar-la com a rec, és benvingut, perquè d'aquesta manera, a part de recarregar aqüífers, no estàs consumint aigua de potable o el que sigui, i té un efecte positiu.
Per tant, ja tenim dues primeres estratègies amb aigua. Una, jardins de pluja, captar, diguéssim, fer que l'aigua de pluja penetri dintre el subsol, també en alguns casos emmagatzemar-la, no sempre, d'acord? I per tant, això també té un benefici important, no?, amb l'aigua que corre per, diguéssim, per carrers i voreres. Dos, segona idea, el tema de fer servir plantes, no?, de baix consum d'aigua, no?, i jo li posaria una capa més, perquè quan parlo d'aquestes coses normalment dic i no reguem l'espígol, és a dir, l'espígol hem de regar, l'espígol com a exemple, no
sí,
solament
sí.
L'espígol, l'espígol perquè és una planta de baix consum d'aigua, no? Que fa una olor molt bona, però n'hi ha moltíssimes de baix consum d'aigua. Però no fer allò el típic espígol que arriba a 2 metres d'alçada perquè li estem donant tanta aigua, no?, i tant de, per fer-lo créixer, perquè si l'espígol passa una mica de set, el seu creixement també és molt més lent, no? Això no és un tema menor, no és un tema menor, perquè hi ha una altra cosa important en polítiques ambientals municipals, que són els manteniments, val?
Clar.
I clar, si nosaltres reguem poc, perquè les plantes necessiten poca aigua, també el manteniment que haurem de fer serà més baix, no serà tan intensiu, no?
Efectivament. És a dir, pensa que segar la gespa contínuament i regar-la i fertilitzar-la en adob químic. És a dir, jo veig en altres jardins que tiren nitrat, que aquest nitrat o aquest nitrat amònic o el que sigui pot contaminar aqüífers, no? Llavors, veus que tiren adob químic, que els nitrats es poden filtrar a l'aqüífer i després reguen moltíssim i estan segant contínuament. Llavors, què passa? Si tu comptes la despesa en jardineria de segar i segar i segar i segar, doncs és altíssima. De fet, en alguns llocs, com per exemple alguns casos que conec del Baix Llobregat, hi ha llocs que tenen parcs que deixen que l'herba creixi i floreixi. Val? Jo sempre faig un raonament molt senzill. Si tenim una gespa totalment afaitada, com el Camp Nou, no hi ha flors.
No.
Si no hi ha flors, no hi ha abelles, no hi ha papallones, no hi ha vespes, no hi ha sírfids, era de polinitzadors. Llavors, parlava l'altre dia amb una persona que treballa en parcs i jardins i em deia que hi havia zones que les segaven menys sovint, que tenien menys despesa per segar-les, i aleshores aquestes zones florien i atreien una munió d'insectes de papallones. És a dir, jo ho veig a jardins que tinc prop de casa, quan fa temps que no seguen, els dents de lleó floreixen i alguna altra planteta floreix i comencen a venir blanquetes, comencen a venir unes papallones petitones i comença a haver-hi polinizadors. Llavors diuen, ha crescut massa l'herba, bum, l'afeiten i desapareixen els polinizadors.
Fixa't que ja tenim una altra acció, que és no segar tant, o serà menys, ajuda també a la biodiversitat.
Exacte, d'acord? Exacte.
No solament aquesta imatge, diguéssim, dels pol·linitzadors, perquè al final quan parlem de pol·linitzadors també estem parlant de biodiversitat, és a dir, una cosa està concatenada amb l'altra, no? I tenim aquesta imatge de prat més assilvestrat, diguem-ne, no?
Sí, sí, exacte.
Florit, amb flors diverses al llarg del moment.
Camamelles...
Sí, que poden ser grogues... Exacte, però hi ha una gran varietat de creixement espontani, la majoria, perquè la majoria no cal ni plantar-les, que venen per l'aire, es transmeten, no?, d'un lloc a l'altre per l'aire, i colonitzen fàcilment aquests espais. I fixeu-vos en l'avantatge del que estem parlant, és a dir, menys manteniment, menys consum d'aigua, menys necessitat de fer fertilització d'aquests espais, perquè no cal, no?, i després més biodiversitat.
Efectivament.
Fixeu-se, diguéssim, quines estratègies més interessants, no?, es poden fer també al món municipal, en aquest cas estem parlant d'entorns urbans, no? Mm-hmm. Però són estratègies també vinculades a l'aigua.
Exacte, exacte. És a dir, que jo en aquest sentit... Crec... I després hi ha un altre aspecte que es va posar d'actualitat pel tema de la sequera que vam passar, d'aquests anys de sequera darrers, que és fer el manteniment i la renovació de la xarxa bàsica de subministrament d'aigua. És a dir, aquest país, ens sembla recordar les xifres, es perd un 25% de l'aigua que circula, que va, l'aigua potable que va a les cases. Llavors, si tu tens algú que vella per les fuites, que quan aquella tuberia es fa vella la canvia, que tot, doncs això fa que la quantitat d'aigua que perdem en fuites sigui menor i aleshores l'eficiència de tot plegat sigui molt més gran.
Per tant, molt bé, perquè fixeu-vos que estem fent un esforç molt important, perquè ens entengui l'audiència, de parlar de coses que poden fer els ajuntaments. Ah, perquè altres coses que no poden fer els ajuntaments. Perquè ara quan estem parlant d'aigua, estem parlant tècnicament del que es diu distribució en baixa. D'acord? També és veritat que en alguns ajuntaments de casa nostra, alguns municipis, que a data d'avui, total o parcialment, també es nodreixen d'aqüífers. Val? Per tant, i després hi ha una altra capa de l'aigua, que és la famosa gestió pública de l'aigua, no? Que això també el municipi alguna cosa a fer amb això també té, no?
Sí, no, de fet ja es fa, però es podria implementar molt més, que és la progressivitat en el rebut, vale? És a dir, els consums bàsics de necessitat, és a dir, una persona per dutxar-se, per tirar la cadena del vàter, per rentar els plats, per beure, necessita uns litres, vale? Doncs aquests litres haurien de ser molt econòmics, ja ho són, però haurien de ser més. Per què? Perquè és una necessitat, un dret humà, no? Doncs quan tu tens una piscina olímpica al teu xalet i l'omples, no?, això t'hauria de costar car. Per què? Perquè són molts litres, són metres cúbics d'aigua.
Una cosa, Alfred, perdona que et talli. Hauria de costar car o hauria de no ser possible?
Bueno, també.
No, també no.
És a dir, hi ha moltes maneres. És a dir, jo el que penso és que, és a dir, el consum, diguéssim, de luxe, suntuari, lúdic de l'aigua, hauria de ser reduït i les necessitats bàsiques haurien de ser...
Vull dir, perquè un imaginari, quan ara que has fet la paraula suntuari, no?, sí, excessiu, no?
Exacte.
És a dir, encara que tu puguis pagar i tinguis tots els diners del món,
està bé,
has de poder fer això?
Bona pregunta. A veure, en algun moment, en plena sequera, algun partit polític va parlar de moratòria de piscines privades. Vale? Jo sempre poso l'exemple, quan fent educació ambiental en nens els explico, si tu tens una piscina pública, no?, doncs aquesta piscina pública hi van centenars de persones. Llavors sí que la piscina gasta molts litres d'aigua i ocupa molts litres d'aigua perquè l'aigua de la piscina s'evapora i també s'ha de renovar, diguéssim. No? Llavors, què vull dir? Que gastes molta aigua però la disfruta molta gent. Però té sentit realment que per cada família de 3 o 4 persones hi hagi una piscina?
Deixa'm-ho posar difícil ara, eh? Té sentit? Has sentit a parlar d'una platja d'onades que volen muntar a Cunit?
Sí, bueno, abans la volíem fer a Sabadell.
Té sentit fer això?
Sí, això fa anys que passeja, per aquí.
Té sentit fer això? Perquè això és una piscina col·lectiva, no?, de gaudi. Té sentit o no té sentit?
A veure, s'hauria de veure l'impacte sobre l'entorn, si l'entorn on està és natural i té uns valors. Després s'hauria de veure el consum energètic, perquè està generant onades.
Efectivament.
És a dir, no és només que consumeixis aigua, a vegades diuen que l'omplirien en aigua de mar, que en principi, doncs, això, diguéssim...
No... Però el tema bàsic és... Cunit té molt lluny al mar?
Gens.
I, per tant, aquesta necessitat de fer-ho a l'interior?
No, no hi hauria de ser. A més, si aquesta piscina o les conduccions que porten l'aigua salada tenen fuites, aquesta aigua salada mataria la vegetació del voltant.
Ho dic perquè el nostre imaginari, no, no el nostre imaginari també municipal, no? Moltes vegades hi ha l'imaginari de que ens podem independitzar del medi. Això, no, això és el mateix que plantejar, entenc jo, no? Per exemple, no sé, esquiar a la ciutat de Barcelona, plaça Catalunya.
Sí, sí.
O fer no sé quines activitats de gel, no? A Vilafranca del Penedès, amb la famosa pista de gel que es munta per Nadal, no? És a dir, realment, això, perquè això al final la canalla que participa i les famílies que participen d'això s'ho passen no bé, no, la mar de bé, sí, disfruten, sí, enormement, no?, amb aquestes instal·lacions. Però això té sentit que, diguéssim, eduquem i formem a la gent en què és possible, i ho poso com a cas extrem, que això no s'ha plantejat encara, però igual vés a saber, esquiar, per exemple, passa a Catalunya o Barcelona.
No, a veure, és a dir...
A Madrid passa. A Madrid es pot esquiar. Hi ha, sí, centres d'aquests on hi ha neu artificial i es pot esquiar.
Sí, jo crec que això té un cost. Si fem els comptes a nivell d'emissions i d'energia que consumeix, i és brutal.
No, però jo al marge d'això, és a dir, jo la idea que poso sobre la taula, la pregunta que poso sobre la taula és la següent, és a dir, encara que ens puguem permetre això, encara que una ciutat s'ho pugui permetre i no li porti la ruïna, no sé, potser l'exemple de Madrid, no ho sabia, però imaginem que a Madrid li sobren els calés per tot arreu i pot permetre's això. Però encara que s'ho puguin permetre, té sentit muntar una instal·lació fora de les muntanyes, diguéssim, els llocs teòricament on hi ha neu? És com muntar, no sé, un desert del Sàhara, no?, muntar-lo al Pallars.
És una, jo crec que és una bestiesa. És a dir, em sembla que no sé si és Abu Dhabi o per allà també tenen...
Efectivament.
Tenen una instal·lació totalment tancada.
Però no és tan lluny i quedem-nos a casa nostra.
Bueno, jo el que crec que les teves activitats han d'estar adaptades al teu medi i al clima que tens. Vale? Llavors, no té sentit tenir pistes d'esquí al costat del tròpic o en clima mediterrani, amb baixa alçada, i no té sentit tenir oasis amb cocoters a Finlàndia, no? És a dir, jo crec que... Jo torno al tema d'educació. Jo, per exemple, quan vaig a una platja, no, em fixo en les plantes que creixen a les dunes. Hi ha platges que no s'han urbanitzat, retalls molt petits, mm-hmm, i tenen dunes. I quedo fascinat per la quantitat de plantes diferents que hi ha allà, o, per exemple, pel corriol camanegre, que és un ocell que
bàsicament toca els nassos a la platja i els banyistes que no els deixa posar la tovallola on volen.
Clar, però és que aquest pobre ocell li ha donat per niar les platges.
Efectivament.
I amb ocupades que estan les platges, el pobre ocell no té on anar, no? Llavors, què vull dir? Que si eduquem més a la població, entendrà que, tot i que fer surf en unes oles enormes i no sé què, i una instal·lació que t'hi cagues, doncs potser et divertiràs, però té un cost ambiental molt elevat, no?
Jo crec que el cost principal és transmetre a la gent l'imaginari de que això ho podem fer, vale? Perquè jo crec que, insisteixo, i per això poso que l'exemple més escandalós, no? Imagina que nosaltres ens transmissim en dos promotors de voler muntar, no sé, una nit al desert, però muntar-la, no sé, a la Vall Fosca, per dir una cosa.
Sí, sí, sí.
Clar, si nosaltres comencem a portar sorra i sorra, sorra a la Vall Fosca perquè volem muntar simular un desert allà a la Vall Fosca, potser això impacta més que dir, no, és que muntem a plaça Catalunya una pista d'esquí, quan la magnitud de la tragèdia és el mateix, muntar una pista d'esquí a plaça Catalunya que fer un petit desert a la Vall Fosca, al final.
Exacte.
És el mateix.
Jo per exemple, una opció que m'agrada molt, ja que parlem del Pirineu, per exemple, és la Vuitaüll, la vall de Boí. No? La vall de Boí, a part de tenir el parc nacional, té un romànic magnífic, els que hàgiu visitat la vall de Boí, i aleshores... El fet de que es declarés Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, doncs va fer que encara es conegués més. Llavors, la gent va allà no a gronxar-se en onades enormes o a esquiar en ple juliol, sinó que va conèixer la història de la vall, va conèixer la...
I perquè això, vegades, Alfred, i això suposo que tu el coneixes també molt bé, totes aquestes coses que estem plantejant ara comencen, sovint, per iniciatives municipals.
Sí, sí.
És a dir, és un ajuntament... pel motiu que sigui, que es desperta, té una idea, i després una idea que és boja, i moltes vegades aquestes idees boges no trobem un punt on algú posi seny, no? I digui, escolti, pues sap què? Això no ho podrà fer D'acord? Sí, exacte. I sembla moltes vegades que els ajuntaments, en el seu conjunt, no?, en el seu imaginari infinit, diguéssim, no?, de bogeries infinites, no?, per satisfer erròniament els seus ciutadans i ciutadanes, no?, comencin a plantejar coses a folles. Sobretot des de l'òptica que estem parlant ara, òptica ambiental i climàtica, no?, que és el que estem avui posant l'accent.
Una de les frases que més m'agrada és que la natura no és un escenari magnífic ni un parc temàtic. La natura no s'ha d'entendre com un parc temàtic, i la zona costanera no s'ha d'entendre com un parc temàtic, no? Doncs jo crec que en aquest sentit s'hauria de limitar, o sigui, posar-hi seny. Jo és que, clar, quan vaig... Això, jo recordo a l'ADENC, una entitat ecologista amb història a Sabadell, que aquesta mateixa platja d'onades es volia fer
el riu Ripoll
es volia fer. I llavors, clar, s'ha estat fent un espai amable per passejar, recuperant el bosc de ribera, recuperant aquestes arbredes que hi ha al costat del riu Ripoll. És a dir, hi ha uns valors naturals magnífics, i en canvi això seria com un bolet en un consum brutal d'energia i d'aigua que faria més mal que bé.
Vull dir, perquè sempre que parlem estem parlant de municipis, però els municipis algú també, no?, els hi ha de poder dir, escolta, municipi, saps què? Això no.
Exacte,
d'acord?
Exacte.
I és molt important aquestes qüestions perquè tenen un impacte social molt important, no? Torno a dir, perquè si l'imaginari de la població és que tot és possible, no?, aquí hi ha una dificultat ambiental molt greu. Bé, anem canviant de tema perquè tenim molt per tractar.
Una frase final, i és llegir a la Yayo Herrero, que és una pensadora ecologista, i deia que hem d'entendre els nostres límits. La humanitat ha d'entendre els límits que té el planeta, límits ben entesos, perquè si et passes d'aquests límits ho patiràs molt, no? Llavors, entendre aquests límits a nivell ambiental és importantíssim, i això inclou aquests projectes.
Molt bé, i això estem parlant, insisteixo, d'iniciatives, la majoria d'elles en clau municipal. Bé, anem a un altre. Hem parlat del tema de l'aigua, hem parlat de biodiversitat, hem parlat ja de moltes coses, hem parlat de la importància, no?, dels processos de participació ben entesos, no?, de la codecisió, del disseny. Anem a parlar d'un altre tema. A la Piulada, una altra de les coses que apareixia era el tema de les escombraries, que és un clàssic municipal a tots els municipis de casa nostra. Alguns millor, d'altres pitjor, no? I aquí sí que l'Ajuntament té capacitat de fer alguna cosa. L'Ajuntament, diguem-ho clar també, no pot escollir el tipus de plàstic que es fa un envàs. Això no pot fer-ho. Qui s'imagina que l'Ajuntament té capacitat per fer això, pues s'equivoca. Però l'Ajuntament sí que pot fer coses a nivell municipal, i la cosa més important que pot fer, no l'única, és l'estratègia de recollida de residus. No? I quan parlem d'estratègia de recollida de residus, al fred tenim bàsicament a casa nostra, simplificant, tres sistemes: contenidors oberts 24 hores al dia, tots els que vulguis, i tiri el que vulguis, quan vulguis i sense cap problema.
Quan vulguis.
Un altre model, que és tanco els contenidors i els faig aparentment intel·ligents. No sé per què li diuen contenidors intel·ligents, perquè el contenidor intel·ligent
no ho és,
però és igual, és el sistema que es diu, contenidor tancat intel·ligent, no? Què fas amb això? Necessita l'usuari, la persona usuària, no?, una clau que sol ser una targeta en general, física, també pot ser una app del mòbil, no?, que t'identifiques i se t'obre el contenidor, no? Això passa amb els contenidors habitualment. La majoria de municipis ho fan, tanquen orgànica, tanquen envasos i tanquen resta, i solen deixar oberts vidre i paper, encara que també hi ha municipis que també tanquen vidre i paper, però en general vidre i paper se solen deixar oberts sempre. I després d'altre model, a porta a porta, no? Porta a porta, que sempre aquí a Catalunya hi ha l'imaginari, no sé per què, que és un model rural, quan no és veritat. Que hi ha grans ciutats al món, entre d'elles a Milà, a San Francisco i altres, no? Fins i tot podríem dir que alguns barris molt grans de la ciutat de Londres fan un equivalent a un porta a porta, d'acord? I sembla que a Catalunya el porta a porta solament sigui possible per l'entorn rural, no sé, tot aquest sistema de residus.
A veure, jo crec que, és a dir...
A Martorell, per cert, quin sistema teniu?
Contenidor obert tot el dia.
Full time.
Barra lliure... Tira quan vulguis. L'únic que hi ha és que si portes coses a la deixalleria, i en portes moltes, en comptes de llançar-les a qualsevol lloc, doncs tens un descompte petitó, no massa gran, al rebut de les deixalles. No? Uh-huh. És a dir, l'única mesura que jo conec que es faci. No? Llavors, jo crec que el primer que hauríem d'explicar és que el rebuig, que és allò que no es pot reciclar, que ho tirem tot barrejat, va a un abocador. I els abocadors d'aquest país són...
Un abocador o una incineradora.
O una incineradora. Però els abocadors d'aquest país estan a tope. Vull dir, jo he visitat l'abocador que correspon a la meva zona, que és Hostalets de Pierola, i allò fa basar, fa impressió, no?
És immens.
És immens, i se'ls està quedant petit.
Saps que allà va en Tomàriu Pau, no?
Sí, un primat, sí, un primat sí, primitiu. Sí,
un
sí.
Pau per allà, que ple de merda fins dalt, i va i troben el Pau.
No, és que abans d'ampliar l'abocador, fan excavacions paleontològiques, busquen fòssils, perquè és una zona del Miocè, molt rica en fòssils, i llavors jo conec concretament el paleontòleg que va estar investigant això i tal, i aleshores...
No, s'hi van trobar elefants, tortugues,
sí.
sé si algun mamut també, bueno...
Sí, sí, però bueno, el que ha de ser conscient els que ens escolten de que la saturació dels abocadors i el volum de residus que no reciclem és brutal.
Però a la ciutat de Tarragona, per exemple, ja saps que d'abocadors no, aquí els agrada cremar gas a fondo, diamne, cremen els residus a una planta incineradora. La ciutat de Girona també té una planta incineradora. La ciutat de Barcelona, una altra.
Però surt fum per les plantes incineradores. I pots posar filtres, però continuen sortint dioxines. Jo parlava amb gent de l'entorn ambiental, i tot i que posis molt bons filtres a les incineradores, aquestes incineradores emeten partícules de molt petites...
Però donem-li una volta més amb això, perquè anem-nos a centrar en els municipis. És a dir, la pregunta que ens hem de fer, al marge de si va amb un abocador o amb una incineradora, és a dir, el municipi s'ha d'esforçar en fer polítiques potents de reducció de residus, s'ha d'esforçar en fer polítiques de fomentar la recollida selectiva o no?
Evidentment. I aquests sistemes porta a porta o de contenidors intel·ligents el que intenten és obligar més a que el ciutadà faci més separació en origen. ¿Vale? O sigui, jo ho veig bé, això, no? Però que vull dir que la gent ha d'entendre, perquè se'ns menja les deixalles. Tu tires a la bessura les deixalles i et penses que desapareix, però allò no desapareix, m'entens? Va i fa una muntanya als Hostalets, o fa una incineradora que té una fumera i una de productes tòxics per la xemeneia.
No, fa una muntanya i fa una altra cosa més important. Fa molt negoci.
Bueno, també.
Per ser amables, diem-li, molt negoci.
Molt negoci.
Si abans... no fossin tan amables, sonim una altra paraula, però com som amables, diem molt negoci.
Abans, tot el que sigui, no generant residus, o sigui, reduir, recordem les 3 R's famoses, llavors reciclava en últim lloc, no? És a dir, també hauríem de mirar la manera de reduir.
Per tant, a nivell municipal, política important, el tema de la brossa. No, per la gent que no ho sàpiga, i si per això posarem una mica de llum a aquest tema, el contracte de residus sol ser el més gran econòmicament d'un municipi, en general. A vegades pot haver-hi algun altre contracte, depèn del municipi, que el superi. Però, en general, el contracte econòmicament més important d'un municipi és el de la recollida de residus.
I, a més, la Unió Europea penalitza el fet de no reciclar. És a dir, actualment, quan més residus genera un municipi, més li costa econòmicament, no?
Efectivament, això és una paradoxa. És a dir, fer-ho malament és més car. I, per tant, si volem fer les coses bé, ens és més econòmic.
Exacte.
No?
Això és l'incentiu que s'intenta posar perquè, justament, a nivell municipal es canvien aquestes coses. Jo, en aquest sentit, jo crec que tot el que es faci perquè... jo he conegut casos que dius, Déu meu, perquè hi ha gent que els hi posen contenidors intel·ligents i estan rebotats, estan dient, jo no faré l'esforç, que no costa res separar-ho, no? Jo no faig l'esforç, i tiren la bessura al poble del costat.
Sí, bueno, això és també un tipus de quimera que es diu, que és el turisme d'escombraries, no? Sí que existeix, està documentat...
Però això és minoritari, no?
Sí, això es va estudiar amb el tema de porta a porta, no?, quan es posaven en marxa estratègies... I hi havia aquest imaginari de que hi havia... Sí que sol passar amb carrers fronterers o amb coses molt properes. Però t'asseguro jo que una persona que cada dia hagi d'agafar la bossa d'escombraries, portar-la dintre el cotxe, perquè, clar, no la portaràs amb el tren, la bossa d'escombraries, no? Imagina't, sí, tu agafant el tren amb el cidroc que hi ha, i, a més, amb la teva bossa d'escombraries. Jo crec que et fan saltar per la finestra automàticament.
Sí, sí.
Per tant, això se sol fer en cotxe, d'acord? Imagina't cada dia fent això que està, i que algun dia la bossa se't trenqui, l'olor que fa, si t'emportes l'orgànica... Sí. Vull dir, que l'imaginari sí, però tampoc tant. D'acord?
Exacte.
Ara, en qüestions de proximitat, quan hi ha espais que són molt propers, no?, o dintre d'una mateixa ciutat, que un barri és porta a porta i l'altre no, a la zona frontera sempre hi ha l'eixerit que...
L'espavilat que sí,
ho fa a l'altre costat. Però sol ser una minoria.
No, jo en aquest sentit crec que hem d'anar cap a els contenidors intel·ligents o la porta a porta.
Això sobretot, jo diria, en contenidors intel·ligents, és un sistema per a la gent que ens entengui, que no sàpiga de què va això, semblant al porta a porta. No és igual, però semblant. Per què? Perquè si es fa bé... El ciutadà no pot tirar el contenidor que vulgui, no? Té unes àrees sobre les quals pot anar a fer l'aportació. No pot fer-ho el dia que vulgui, perquè té uns dies per fer-ho, sobretot quin, la fracció resta. I després, cada vegada que clica amb la targeta, que sol ser una targeta física com de crèdit, per entendre'ns, la majoria de gent fa servir targeta, però també es pot fer servir en forma electrònica, insisteixo, a través d'una app al mòbil, Però és igual, obres amb aquesta clau, sigui l'app o sigui la targeta, el contenidor d'orgànica, d'envasos i de resta, tu, que ets d'allà, la teva targeta queda
registrada.
I saps qui ha obert què. Que és una mica com una aproximació porta a porta, perquè el porta a porta, de fet, com t'ho estan recollint a la porta de casa teva, no?, tothom sap que aquell cubell, el 1424, és de l'Alfred Belles. I tothom sap si l'Alfred Belles ho fa bé o malament. El fet de saber això té una altra cosa important que es pot fer, que és que si tu, Alfred, recicles molt i jo no reciclo gens, tu pots tenir una taxa més econòmica i jo una taxa més cara. Però per poder arribar aquí necessitem saber que tu ho fas molt bé, que la Marina ho fa xipi-xipi i que jo ho faig molt malament, no? Si no sabem això, no podem aplicar una taxa diferent als tres.
Exacte. És a dir, aquí te'n trobaríem... És a dir, l'educació ambiental arriba on arriba. I llavors hi ha gent que encara que els diguis que els abocadors estan plens i que no se'ns menja la merda i tot això, continuen, diu, jo no em preocupo, jo ho barrejo tot i a mi que no em matavalin, no? Llavors, per aquesta part que no canvia d'hàbits a l'hora de separar les deixalles, totes aquestes mesures són més bones i s'ha vist que on s'implementen el percentatge de deixalles reciclades augmenta.
Exacte, és a dir, en comptes d'entrar per la part ambiental, entrem per la part de la butxaca.
Exacte.
La conseqüència al final és la mateixa, perquè si per la part de la butxaca ho fan bé, estaran fent també bé l'aspecte ambiental.
Sí, exacte. És a dir, en un món ideal sí que tothom seria superconscient i no hauries de posar incentius i tothom aniria, sí, la meva orgànica la tiro aquí, els meus envasos els tiro aquí, però a vegades necessites el garrot i la pastanaca, diguéssim. No,
d'acord, però ja tenim un altre tema, residus. Residus ja hem dit, perquè fent un resum, el contracte més important a nivell municipal, econòmic, d'acord? El marge que té el municipi està molt relacionat amb el tipus de recollida, no està relacionat, no li demanem al municipi coses que no pot fer, el municipi pot demanar, pot anar a tocar la porta al Parlament, al govern, i dir, govern, Parlament, necessito una normativa en la qual els envasos siguin d'aquest tipus. Però això no és una decisió municipal, d'avui. Per tant, cadascú, no?, cada àmbit ha de tenir el seu àmbit de decisió. Però sí que és molt important les polítiques de reducció que es poden aplicar a nivell municipal, que això es pot fer, tota la consciència, informació, educació ambiental que es pot fer, i, evidentment, el model de recollida, que no és neutre, també és importantíssim. D'acord? Una cosa, obrim un altre aspecte a nivell municipal, que també és d'una complexitat enorme, el que posarem ara sobre la taula, que és el tema de la mobilitat. Com ens movem dintre del municipi, no? Clar, no és el mateix, Alfred, com ens movem a Martorell, com ens movem a Tarragona, o com ens movem, no sé, a Son del Pi. No sé si coneixes Son del Pi, que està per
allà,
allà al Pallars.
Sí,
però, esclar,
sí.
Si nosaltres ens traslladem allà a Son del Pi i parlem de com ens movem, és un altre concepte molt diferent, no? Perquè Son del Pi és un poble del Pallars Sobirà, molt a prop d'Esterri d'Àneu, d'acord? A mitja aire, allà cap als 1.200 metres d'alçada. Petit, i allà quan parlem de mobilitat ho hem de fer amb una mirada molt diferent. Allà ens hem de preguntar com van la mainada escola, com va la gent gran al metge, no? Com fem arribar els serveis bàsics perquè la gent que viu allà de manera permanent, no? És una altra, però també es pot parlar de mobilitat. Però, en canvi, parlar de mobilitat a Tarragona no hi té res a veure amb parlar de mobilitat a Son del Pi.
A veure, el que està clar i és que el transport privat motoritzat, especialment si és de benzina o gasoil, genera unes emissions brutals, una contaminació urbana que respirem tots, i que aleshores tot el que vagi amb la línia de potenciar transport públic, d'evitar l'ús del cotxe, és a dir...
també... Podríem afegir la paraula transport públic i... transport privat col·lectiu.
Exacte.
No, perquè també hi ha el privat col·lectiu.
No, de fet, jo treballava en una fàbrica que quedàvem els treballadors i compartíem cotxe, i anàvem al cotxe ple, per exemple. És a dir,
però tu... això seria un privat col·lectiu.
Exacte. És a dir, tu vas a la, mires la carretera i cada cotxe només t'ho porta un conductor. No podem quedar entre nosaltres i aprofitar més...
No, ho dic simplement perquè moltes vegades en temes de mobilitat solament es pensa en transport públic, que sí que és important, però també hi ha una part important, no?, de treballadors i treballadores, per exemple, que també tenen autobusos, per exemple, el cas, per dir, un dels casos és la Seat de Martorell, que hi ha molts treballadors que accedeixen a la instal·lació amb autobusos que posa la pròpia empresa, i que no és un transport públic en el sentit públic del govern,
de tothom, sí.
Sinó que és un privat col·lectiu.
Exacte. Jo penso que, jo per exemple em considero molt afortunat, i això lliga amb l'urbanisme que vull introduir abans de que acabem el programa, que és la ciutat dels 15 minuts o dels 1.000 metres o 1.500 metres. Què vull dir? Jo tinc la farmàcia a prop, tinc el centre d'atenció primària a prop, tinc l'escola pels nens i tot ho puc fer, ho tinc a 500, 800 metres, 300 metres, ho tinc en 15 minuts, puc arribar a tots aquests llocs. Això incentiva l'ús del transport públic o d'anar a peu, no? Llavors, jo crec que en aquest sentit, tot el que sigui crear una estructura urbana ric en serveis, on la persona que vol comprar uns tomàquets, o la persona que ha d'anar al metge, o la persona que ha d'anar a l'escola, o ha d'anar al dispensari, o ha d'anar a la farmàcia, ho té a prop, això redunda en el que seria un impacte ambiental molt menor.
Efectivament, quan parles de la ciutat, afegim-li també a la paraula poble, i afegim-li també la paraula barri, no?
Exacte.
Perquè, per exemple, ciutats com Tarragona, ciutats com Reus, com Lleida, com Girona, com Manresa, no?, com podria ser Barcelona, aquí no podem parlar de la ciutat dels 15 minuts, però sí podem parlar del barri.
Doncs jo crec que en aquest sentit aquesta línia estaria molt bé, i això lliga amb la competència en urbanisme que tenen els municipis, tot i que també hi ha reglamentació d'àmbit superior dels municipis en urbanisme.
Però un moment, perdó, perquè la gent li quedi clar. La majoria d'urbanisme, la immensa majoria de l'urbanisme, a data d'avui, és municipal.
Sí.
I hi ha un document, que és el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, famós POUM, que és el que ha de tutelar el model de ciutat o poble, no?, que es vol en els propers 20 anys.
Doncs, si tu fas habitatges dispersos, molt allunyats, o, per exemple, poses els centres comercials lluny de la ciutat, o del poble, del barri, o els cinemes lluny, llavors, potser allà el terreny és més barat, però generes una mobilitat obligada.
Has posat uns exemples molt bons sobre la taula, perquè els exemples que acabes de posar és l'urbanisme de Madrid. No de Madrid ciutat, sinó de la Comunitat de Madrid. Madrid, poso de referència, ho puc parlar en coneixement, perquè per nivells laborals a casa nostra hi ha hagut persones treballant més de 5 i 6 anys a Madrid, no? I per tant ens ho coneixem bé. Hi ha barris sencers que no tenen botigues,
clar,
vale?
Clar.
El baix és amb botigues. En canvi, a Catalunya, la immensa majoria de pobles i ciutats, d'acord, tenen el famós, diguéssim, planta baixa, no?, pel comerç, no? Es nota molt, no?, quan una zona té una riquesa de comerç que facilita, evidentment, tot això que tu estàs dient.
No, i és que fins i tot hi ha gent gran que arriba un moment que conduir és problemàtic, o gent que no té carnet, perquè hi ha gent, o no es pot permetre un cotxe.
Sí, o que no es poden examinar. Això és un altre meló, però, com dia Joan Ramon, pensa que a Catalunya hi ha una cua llarguíssima de gent que està pendent de treure el carnet.
Aleshores, tot el que sigui potenciar aquests aspectes de la ciutat en què el màxim de vida es pugui fer a l'entorn del teu barri, jo ho trobo magnífic. És a dir, llavors, en aquest sentit, a veure, tu te'n vas a Amsterdam o te'n vas a Copenhague i la bicicleta té prioritat, és a dir, i la bicicleta fas exercici i la bicicleta pot tenir el carril bici i si vigiles no té per què entrar en conflicte amb el vianant, és a dir, jo crec que tot el que sigui, és a dir, avui sentia una notícia, per exemple, que parlava de que hi ha escoles que tenen nivells d'òxids de nitrogen d'un contaminant molt alts.
Sí.
I respiren.
Un dels llocs on te passes al Vallès. No?
I aquí a Tarragona també passa.
Llavors respiren molt, un aire molt contaminat que els danya, aquests asma infantil, coses d'aquest tipus. Llavors, què passa? Hi ha llocs que pacifiquen i els carrers al voltant de les escoles els limiten el trànsit o eviten el trànsit i el desvien per d'altres. Això fa que els nens puguin jugar a pilota al carrer, m'entens? Una cosa necessària pel seu gaudi, i fa que la concentració de contaminants en aquell lloc sigui menor. És a dir, que què vull dir? Que pacificar la ciutat és que és menys soroll, és que a vegades estàs en un carrer al mig i no pots ni parlar.
Alfred, que ens queda poc, però una altra idea important que s'han posat sobre la taula, evidentment l'urbanisme és molt important dins de l'estratègia, no?, que estem parlant ara, és un element, una peça clau, determinant. Hi ha el tema d'urbanisme, la ciutat dels 10 minuts, dels 15 minuts, i després hi ha el tema del 3-30-300, no?
Sí, sí.
Què és el 3-30-300?
Bueno, doncs que...
Ràpid,
eh?
Amb un minutet.
Bueno, bàsicament... Fa referència a la presència d'espais oberts i de zones verdes a la ciutat. No?
Vol dir, un arbre a 3 metres, no? Un petita plaça, un petit espai a 30, i hi ha un petit, ja no un petit, sinó un element més potent verd a 300. No?
A 300 metres.
I l'última cosa, que per acabar, i amb això acabem, i que ha sortit col·lateralment, però que és absolutament essencial. Igual que és essencial la participació, un altre tema que és absolutament clau, i és la dimensió social de la transició ecològica i de les polítiques ambientals. Les polítiques ambientals han de ser a l'abast de tothom. Ningú es pot quedar fora de les estratègies ambientals. Ja ho hem parlat altres vegades i acabem potser amb aquest missatge molt important, perquè la penetració de plantejaments que podrien ser d'extrema dreta o molt radicals, no?, fins i tot de negacionistes, passa també quan apareix gent que es queda fora de les estratègies ambientals, que se senten desatesos i que se senten exclosos. No hi ha res pitjor per les polítiques ambientals, també les municipals, que col·lectius sencers es sentin al marge d'aquestes coses. I cal que les polítiques ambientals també els tinguin en compte.
Ho hem de deixar aquí perquè no tenim temps per més. Moltes gràcies a tots dos per venir aquesta tarda. Te deixem amb la paraula amb la boca, però
no
ja, ja tornarem. Ja tornarem a reprendre el debat. Moltes gràcies. D'aquesta manera posem punt final al programa d'avui. Nosaltres tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
A xarxa.
l'escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'escala et donen una nova...